Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
La ciutat vella de l'Havana, la capital del Carib, Santiago de Cuba, el centre turístic de Varadero, els seus callos, Pinar del Río, Trinitat, Cienfuegos, Santa Clara, tots aquests són els tresors que l'illa cubana ofereix als seus visitants. Avui hi anem per primer cop i us puc ben assegurar que tenim un guia excepcional, sens dubte el millor company de viatge per anar fins a Cuba. José Manuel Vegas, assessor de viatges a Bede Travel Brand. Bona tarda.
Bona tarda, Esther. És un plaer ser amb tu una altra vegada.
Ben tornat al programa perquè hem de dir que fa uns mesos ens vas visitar aquí a la secció del Travel Assistant. Per tant, molts oients ja et coneixeran. Aquell dia vas venir per parlar-nos d'una experiència turística que tu mateix havies creat. Després, al final, et demanarem que ens facis un petit resum per les persones que aquell dia no hi eren. Correcte. Però avui vens en qualitat de viatger expert en aquesta illa del Carib, perquè hi has anat un centenar de cops, 100 vegades a Cuba.
Pues sí, sí, al final la vida porta això.
Què t'hi ha portat d'anar tantes vegades a Cuba? Per què repetir tantes vegades?
Bueno, primer perquè tinc família a Cuba, la meva dona és cubana, i a més tinc negocis amb Cuba, en el sentit de, sempre des del punt de vista turístic, a través de la nostra companyia, no? Cuba, pues, m'ha donat moltes coses. Primer, que tenim de pensar que la forma de vida a Cuba, doncs, és molt diferent d'aquí. I potser a vegades tenim de pensar una mica de que no podem anar tan atorrollats, per dir-ho d'alguna manera.
Tan estressats.
Tan estressats, i ens tenim de prendre la vida amb una mica de més calma. I això allà ho vius realment, no?
Aquest matí parlava amb una companya d'aquí de RAC1 que acaba de venir de Cuba i em deia: Cuba t'atrapa. Realment és així?
És així. Cuba t'atrapa. Cuba t'atrapa primer per la seva gent, perquè la gent és encantadora, la gent és molt hospitalària, la comunicació és molt important per ells. Igual que aquí hi ha algunes vegades, per feina, per coses, per la vida que portem, pues, potser no ens comuniquem tant, allà és molt difícil no comunicar-se. Això és algo que t'impacta des d'un principi, no estàs acostumat. I realment és algo que et fa molt bé, perquè el compartir amb les persones, al final acabes coneixent a les persones i també acabes aprenent moltes coses d'elles.
Això ha estat sempre així des del primer dia que vas anar-hi, l'any 1985, o ha canviat ara?
No, vull dir, jo crec que en aquest sentit Cuba no ha canviat. En un altre sentit, tampoc. Vull dir, Cuba, realment, l'Havana en si no ha canviat molt. De fet, dintre de la seva decadència, per dir-ho d'alguna manera, l'Havana té cultura a les parets. I realment, pues, l'Havana continua sent l'Havana de sempre. L'Havana que jo he conegut sempre, no? Amb tota una sèrie de temes tan monumentals com lúdics.
Hi ha moltíssimes raons per pensar en un viatge a aquesta illa, els meravellosos paisatges, les platges de somni on poder-nos relaxar, també doncs, el seu port, els carrers d'estil colonial de l'Havana, ciutats històriques com Trinitat, com Cienfuegos. Amb què et quedes tu? Et quedes en algun lloc en concret?
Bueno, és difícil de dir. Primer, l'Havana com tal, com ciutat, és impressionant. Una ciutat molt romàntica, també. Molt salsera, per dir-ho d'alguna manera. Molt monumental. Veure aquells palacetes que n'hi han a qualsevol carrer, sigui de l'Havana Vella o de la Vieja Havana, que diuen, sigui de Centre Havana, i tornar a 50 anys enrere, i tu veus això, que en aquest moment, pues, òbviament, està mantingut com està mantingut, però si tu penses com era l'Havana fa 50 anys, intentes tornar enrere i dius, és que fa 60-70 anys l'Havana, Cuba en general, tenia un producte interior brut més important que tota Espanya.
Imagina't.
Tot això ha quedat aquí. Té molts monuments, té llocs i racons que són difícils d'expressar, I realment després també parlem, de, òbviament, de puestos com a Trinitat, la ciutat colonial per antonomàcia.
Ara els repassarem tots, però sí. Abans de repassar aquests imprescindibles de Cuba, José Manuel, per anar bé, sabem que és un trajecte en avió llarg, que són 10 hores de vol.
Sí.
Per anar bé, quants dies tu recomanes reservar per fer aquest viatge?
Jo tenim en compte que, òbviament, doncs, no tothom pot estar-hi més de 15, 20, 30 dies de viatge, que seria l'ideal per conèixer ben bé un país, o almenys tindre una idea molt, molt, molt concreta de lo que és el país. Jo crec que 10 dies de viatge és una durada ideal per conèixer el que és l'Havana i el que és la part de la Cuba central i quedar-te realment amb aquest tarannà que té el país. No? Jo crec que 10 dies és una durada adequada.
És una illa, però és una illa gran, és una illa molt gran, llarga. No?
Té 1.200 quilòmetres entre la punta de Maria la Gorda, que és la part més septentrional de l'Havana, fins a la zona de Guantánamo i aquella zona de l'altra punta. Vull dir que sembla que són uns 1.200 quilòmetres, que d'unidor.
Per tant, hem de ser conscients que tot no ho podrem veure, però si haguéssim de seleccionar, clar, en primer lloc, la primera parada seria l'Havana, on tenim dues Havanes diferents, no?
Sí.
Quines són?
Bueno, l'Havana tenim l'Havana vieja, que li diuen, famosa, i l'Havana més moderna. L'Havana més moderna podríem dir que és la zona de la part de la Quinta Avinguda, la Quinta Avenida, on estan totes les embajades, i, en fi, és aquella zona. I després el que és l'Havana vieja és el cas històric, és on està la catedral, el Parc Nacional, el Teatre Nacional...
Perdó, la plaça d'Armes també, no?
La plaça d'Armes, la plaça vieja, la plaça de San Francisco, el carrer Obispo, en fi, tota aquesta zona, la plaça vieja, és una plaça molt semblant, petita, però molt semblant a la plaça real d'aquí, no? D'aquí a Barcelona, no? Llavors, amb aquelles arcades...
Un lloc, a més, José Manuel, amb moltíssima activitat d'oci, no? Molts temes lúdics que podrem tocar quan siguem a l'Havana, no? Per exemple, algun que ens vulguis recomanar?
Els famosos Bodeguita de Medio, per prendre el millor mojito, el Daiquiri millor a la Floridita, i el que li agradi fer, per exemple, la ruta de Hemingway, que jo l'anomeno, podria fer la finca La Vigia, és una finca que va ser la residència de Hemingway, que la va comprar en 1939 i va ser-hi 20 anys visquent allà.
Sí.
Podria després continuar pel famós i emblemàtic Sloopy Joe's.
Què és Sloopy Joe's?
Això és curiós, això ho va crear un gallec que sobre la primera segona dècada del segle XX, sobre 1918-1920, va crear un bar que es va convertir en un centre de trobada de gent des del Frank Sinatra, el Clark Gable, Spencer Tracy i de moltes altres celebritats. Era la llei seca als Estats Units i la gent anava a l'Havana per beure i d'alguna manera aprofitar. Sloopy Joe's té una barra que és la més llarga que hi ha a l'Havana, de caoba negra de 18 metres. O l'historiador, el restaurador oficial de l'Havana, Eusebio Leal, ja fa uns 15 anys que va decidir reconstruir Sloopy Joe's de la mateixa manera que era als anys 20 i 30.
Originàriament.
Per tant, és un bar de caoba que impacta.
Allà podrem beure un bon ron, no?
Un bon ron, comprar un bon tabaco, tenen begudes de tot el món, vull dir que en aquest sentit també recomano el que vulgui. I com això, per exemple, hi ha un puesto que es diu el Guajirito, que és la seu social del Buenavista Social Club, que es pot sopar, òbviament, es pot gaudir del show, de l'espectacle.
Després crec que cada dia a les 9 de la nit hi ha una cerimònia també que val molt la pena visitar, no? Quina?
Això és una cerimònia que commemora l'època anglesa de l'Havana, en la qual a les 9 de la nit es feia un xupinazo per tancar les portes de la ciutat. Uh-huh. Això es fa avui dia a les 9 de la nit cada dia. Hi ha un esquadró de soldats amb les típiques casaques angleses, etc., fan un petit desfil, i des d'allà, a les 9, amb una cerimònia, es fa el canyonazo.
Ens anotem a l'agenda. Jo crec que hem fet un bon repàs de totes les coses que ens ofereix l'Havana. Vols que canviem de zona i ens n'anem cap a la Vall de Vinyales?
Ah, la banda de Viñales...
Aquest és un altre punt fort de Cuba, no?
Sí, això és per conèixer una mica més el món rural de Cuba. La vall de Viñales és la vall del ron i del tabaco. Llavors, la vall de Viñales està aproximadament a 170 quilòmetres de l'Havana. És una excursió que es pot fer, o també es pot anar i quedar-se a dormir allà, però és una excursió que es pot fer des de l'Havana, entrenada i tornada, i gaudir del vall, doncs, són 10 hores. Allà es visita el que és la Cueva de l'Indio, que és una cova subterrània, que es fa amb una barqueta.
Hi ha un riu, no?
És un riu subterrani. Hi ha també el mural de la prehistòria, que és com una muntanya pintada, que d'alguna manera el que reflexa és l'evolució de la vida animal des del mol·lusc fins a la persona.
I també hi ha una finca tabaquera, no? Perquè crec que el millor tabac de Cuba es conrea, sobretot per això, a la part occidental de Cuba, no? Diuen a la part de Pinar del Río.
És aquesta, que és Viñales, és província de Pinar del Río, i allà doncs n'hi ha diferents finques tabaqueres. Jo recomano anar, per exemple, a la finca de Benito, que és una finca molt maca, on t'ensenyaran com es sequen les fulles... No és una fàbrica de tabac, és una finca rural, una finca tabaquera.
Estan obertes al públic.
Estan obertes al públic, podràs prendre un cafè, podràs comprar un tabaco, un puro, i és curiós veure també aquesta part de la manipulació del tabac. No?
Seguim amb la tercera parada, anem fins a Cienfuegos. Com és aquesta joia arquitectònica cubana del segle XIX?
Cienfuegos és una ciutat, és una villa molt maca, creada pels francesos, té el seu bulevard. En algun moment va ser-hi com una ciutat residencial de la gent amb un cert poder adquisitiu de l'Havana, no? Llavors, Cienfuegos pues, té com la seva plaça José Martí, la seva església, té el Palacio del Valle, que és molt maco, tipus àrab. També té la seva bahia, la bahia de Cienfuegos, molt, molt aprofitada per la gent que fa canoa i que fa aquest tipus d'esports olímpics en aquesta bahia, no? Llavors, Cienfuegos és una ciutat molt maca i que jo recomano també estar aproximadament a 3-4 hores de l'Havana.
Les comunicacions com són a Cuba?
Bueno, les comunicacions s'ha de tindre en compte que Cuba, les carreteres, pues, no estan de tot bé. Per tant, el que aquí al món occidental podríem fer en 3 hores, allà necessitem 5, no? Però si està ben comunicada en aquest sentit, tenen una mica de cuidado si es lloga un cotxe o... L'ideal allà és agafar un xòfer, una persona amb un cotxe, que et porti, perquè les senyalitzacions encara no estan a l'ordre del dia.
Són deficients, no? I aeroports?
Aeroports n'hi ha diversos, però aeroports internacionals potser només n'hi ha 3, que podria ser l'aeroport de l'Havana, l'aeroport de Varadero i l'aeroport a la zona de Holguín, que tenen un aeroport, no?, de Villa Clara. Llavors, realment, l'aeroport internacional per excel·lència és l'aeroport de l'Havana. Més que fer vols interns, recomano que es faci l'Havana per carretera, perquè és la manera més maca de conèixer un país.
De seguir el paisatge, no?
Efectivament, de parar-te en aquests llocs que trobaràs, que podràs descobrir, i realment és... Bueno, del que estem parlant aproximadament entre anar a l'Havana, passar per Cienfuegos i continuar per la Cuba Central, que podem parlar de Trinitat, de Santa Clara, i tornar-hi a l'Havana. Estem parlant de 500 quilòmetres màxim d'anada i 500 de tornada, que això en 10 dies, vull dir...
És factible. Doncs parla'ns de Trinitat, que era aquesta localitat que ens esperava ara mateix. Què ens pots dir?
Mira, Trinitat és una de les ciutats més maques que jo conec. És totalment colonial, adoquinada, amb les cases de colors, la típica ciutat de foto que hem vist d'una ciutat colonial. Potser n'hi ha 2-3 ciutats a tot el Carib, com podria ser el Viejo San Juan de Puerto Rico, Cartagena d'Índies i potser Trinitat. Aquestes són les ciutats colònies per excel·lència. Trinitat és una ciutat molt maca, com dic. Podem visitar el Museu Romàntic, tot el que és la plaça Major. Per cert, hi ha una informació que crec que és important. Cada dia, a les 10 de la nit, a la plaça Major de Trinitat, sí? La cordonen amb un CUC, que és com un dòlar, pots passar, hi ha 2 barres estàtiques, i a la mateixa plaça, això és com, diguéssim, el que podria conèixer aquí com una verbena popular.
Una rebella popular, no?
Efectivament.
Com el nostre Sant Joan.
Efectivament. I cada dia a les 10 de la nit, amb música en salsa en viu, normalment aquests grups de salsa que els canvien cada hora i mitja o així, venen de part de la Casa de la Música, la Casa de la Música, una agrupació musical molt important a Cuba que té base a l'Havana, a Trinitat i a Santiago de Cuba. I per tant allà pues, és meravellós poder o ballar, perquè allà s'ajunten turistes i cubans.
La podem practicar o fins i tot algú ens pot ensenyar allà, no?
Efectivament, o simplement
observar.
Observar, ja t'ho passes bé.
Que també hem vist que aquí a Trinitat hi ha un bar...
La Cachanchara.
Que fan una degustació també, que és interessant de conèixer, no?
La Cachanchara realment és un tipus d'aguardiente, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, la Cachanchara sempre és un bar molt animat, amb molta música, fora del bar, perquè això està a l'aire lliure, a tothom li recomano que si visita Trinitat i vagi a la Cachanchara, perquè allà trobarà gent de tots els països, cubans, i un ambient molt especial. I, per descomptat, tenen de degustar la Cachanchara.
Clar que sí. Recordo en el primer programa de Viatge B que ens va visitar el periodista i escriptor Paco Nadal, que havia fet un llibre on destacava Cuba com la destinació perfecta quan un té una decepció amorosa, perquè vas allà i és tot és alegria al carrer.
Canvia l'ànim.
Somriures.
Efectivament, Cuba, com la majoria de països de l'entorn, tenen les seves necessitats. Però el que és curiós és la filosofia de vida que té el Cuba. I amb aquesta filosofia de vida entra aquesta sonrisa que no perd mai. I això, com ben dius, i com deia el Paco Nadal, efectivament anima a qualsevol.
També hi ha Mans del Sol i Platja que van a Cuba perquè allà troben el paradís, no? Sobretot si tenim en compte aquests fantàstics callos que tenen. Ens recomanes algun en concret, José Manuel? Perquè
sí,
en tenen moltíssims.
N'hi ha molts callos. Vull dir, a la part, per exemple, més de la part de Vinyales que hem parlat, des d'allà es pot anar a Cayo Levisa, per exemple, que es va amb un ferri, també es poden al·lojar. I hi ha un altre callo, que aquí costa més d'anar-hi perquè la carretera no és bona, tampoc n'hi ha allotjament, però la gent hi va des de Vinyales, està a uns 40 quilòmetres, però costa 3 hores anar-hi allà.
Clar.
Imagina com està la
carretera. Clar.
Es diu Cayo Juties. Ara, és el paradís. I després, Sorra Corallina i Mar Turquesa i el que tothom té al cap com un sony paradisiac a la vora del mar.
Molt això diferent de Varadero.
Bueno, Varadero també, encara que la gent és algo que la gent pensa, a vegades la gent diu, no, Varadero, podrien anar a Varadero, que és com Benidorm, amb perdó, vull dir que a nivell de massificació. No és així. Varadero, per mi, també és un puesto. La platja és preciosa,
sí,
la platja de Varadero,
sí.
Únicament que efectivament hi ha diferents hotels, Varadero és una península.
Són 20 quilòmetres de platja.
Sí, efectivament, és un brazo de mar, diguéssim, és una península, però, òbviament, platges són magnífiques. I després estan els callos, la calleria de Villa Clara, amb el callo de Santa Maria, amb el callo d'Ensenachos, callo Las Brujas, dintre de diguéssim, del recorregut que estem fent, pues és factible d'anar-hi. Per anar des de la illa, des de la zona insular, al Cayo Santa Maria, han fet un pedraplenc, que es diu, que és una carretera de pedres sobre el mar, de 68 quilòmetres. Aquest trajecte també és molt maco.
Home, i tant.
Perquè
molt autèntic.
Únicament carretera per sobre del mar. 68 quilòmetres, que déu-n'hi-do.
Doncs mira, ens ho anotem també per quan anem a Cuba. I després, ja l'última parada, m'agradaria que ens parlessis de Santa Clara, perquè és una ciutat d'interior que, segons diuen, doncs, atraurà sobretot els admiradors de la figura del Che.
Santa Clara és la capital de la província de Villa Clara, ja és una ciutat que té 220.000 habitants, és una ciutat relativament gran dintre de la illa, i allà, òbviament, el que trobarem serà el mausoleu del Che i el monument entre el tren blindat. Vull dir, això commemora d'alguna manera perquè Santa Clara, el Che, amb un grup de soldats, va parar el que era o va ser el tren blindat, un tren blindat carregat d'armes pels americans, i el Che va ser capaç de parar aquest tren que anava carregat d'armes per Batista.
Un fet històric.
És un fet històric. Allà s'ha fet el mausoleu del Che, i també hi ha un vagó on la gent pot entrar i veure com era el tren blindat.
José Manuel, dèiem a la presentació del programa que fa uns mesos havies estat aquí presentant-nos doncs, un producte que tu personalment vas crear, que es diu Cuba Autèntica, i que totes les botigues de BD Travel Brand estan ara mateix doncs, oferint als seus clients. Breument, què és Cuba Autèntica?
Cuba Autèntica és precisament molt del que hem parlat, una manera molt diferent de conèixer el país.
Sobretot a nivell d'allotjaments, també,
efectivament,
no?
Efectivament. conèixer el país de la mà de la seva gent, dels cubans, i per això ens al·logem a cases colonials particulars, amb llicència turística, amb bany privat, amb aire condicionat, sense cap problema, però amb aquesta possibilitat de tindre aquest feedback amb els propietaris de les cases.
I a més, durant tot l'any, no?
Durant tot l'any, tot això va acompanyat amb un guia oficial, especialment escollit, assessorat al client, tant d'una manera privada, podien anar des de dues persones, com a un grup. Vull dir que està tenint un èxit bastant important i jo invito la gent a que provi de viatjar amb aquest producte a Cuba.
Quins són els mesos de més afluència de visitants, de viatgers a Cuba? O quins consideres tu que serien els més interessants per fer una bona estada allà?
Bé, diguéssim que la temporada alta a Cuba, perquè també a nivell de climatologia, etc., comença al novembre i acaba el mes de març, abril. Aquests són els mesos més adequats, però jo diria que el mes de maig i el mes d'octubre també són mesos que potser pel client general del nostre país són mesos molt adequats per anar-hi també, perquè tampoc fa massa calor i realment poden gaudir igualment molt bé del país.
José Manuel, estem acabant el mes d'agost.
Sí.
Com es presenta el mes de setembre? Crec que amb nous projectes professionals, no?
Pues mira, sí, el mes de setembre ve de treballar a terra, per dir-ho d'alguna manera, amb una ciutat que a mi m'encanta pel seu entorn natural, que es diu Matadepera,
sí,
que tothom ho coneixerà.
Des el Vallès.
Efectivament. Des d'allà, a Matadepera, amb aquest entorn natural, donarem servei amb el Cuba Autèntica a les 700 oficines a Catalunya i Espanya de BD Travel Brand. I, a més, començaré un tipus de servei diferent, que és un servei a domicili pels nostres clients, més enfocat a la gent que viu a Matadepera i el seu voltant.
Rodalies, no?
I que va enfocat a grans viatges, a viatges a mida, a creuers, que és una altra de les nostres especialitats a la companyia, a BD Travel Brand, i a temes de golf.
Doncs et desitgem moltíssima sort, que la tindràs segur, que vagi molt bé. Quan tornes cap a Cuba? Ja tens data o no?
Sí, el 20 de setembre.
Ah, doncs escolta més.
En aquesta vegada m'emporto els 20 millors venedors de Cuba de la nostra companyia perquè coneguin realment el país i puguin atendre els nostres clients amb tot el coneixement.
Clar, que després puguin explicar tot això i traslladar tota aquesta informació. José Manuel, moltíssimes gràcies. Fins molt aviat.
Gràcies a tu, Esther.
Adéu.
Gràcies.